És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Notari de tots els temps, guardià de les millors paraules. És la figura i el talent de l'escriptor. Cada diumenge a 12:45 del migdia, Accent dona veu protagonista als autors del moment. Roman Jori entrevista els escriptors més reconeguts. Accent, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Pels seus fruits els coneixereu.
Mateu 7:12. Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts de nou a Del Camp a Taula. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha iniciat un tractament aeri sobre 20.000 hectàrees de bosc per combatre la processionària del pi. Aquesta conselleria ha indicat en un comunicat que ha realitzat un gran esforç per poder triplicar els tractaments en relació a la campanya anterior. En total, s'actuarà en 43 municipis de 12 comarques, que són les zones més afectades de Catalunya, amb l'objectiu de rebaixar les poblacions d'aquesta plaga. Cal assenyalar que la processionària del pi és un lepidòpter defoliador, que a més d'ocasionar danys de consideració en extensions importants de boscos de pins, origina urticària i trastorns al·lèrgics tant a les persones com als animals domèstics que van amb elles. En aquest mateix apartat, havíem denunciat reiteradament la proliferació i extensió d'aquesta plaga, que en algunes comarques ha arribat a límits insostenibles. I si no, aneu pel país i ho veureu. Amb la crisi i les retallades, es van reduir aquests tractaments aeris i la plaga s'ha estès, fins al punt de trobar-nos amb nombroses pinedes a peu de carretera ja mortes. I d'altres, amb tal quantitat de bosses amb les erugues que gairebé sembla que estiguin nevats. Des del Camp a Taula recolzem campanyes com aquesta. L'hivern passat, els danys que va produir la processionària del pi van ser considerables en diferents indrets del país. I enguany, com han informat des del departament, existeix una molt alta probabilitat que el proper hivern els danys tornin a ser extraordinaris, amb els conseqüents perjudicis socials, econòmics i ambientals. Per tot això, esperem que no s'arribi tard, o almenys la mesura serveixi per reduir la plaga.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquesta secció de l'entrevista parlarem avui de l'avicultura de carn i de postre. Per això tenim els nostres estudis a Anna Toda, directora de la Federació Avícola Catalana, perquè ens expliqui més coses d'aquest sector i ens posi al dia de com està a casa nostra. Bon dia, senyora Toda, i gràcies per haver vingut fins als nostres estudis.
Bon dia, Isidre. Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
Sí, no, ara últimament hem repassat com estava el sector, per exemple, del vaquí de car, el porcí, i és bo també saber com està aquest sector, tenint en compte que cada dia mengem i d'una manera o altra o mengem ous o mengem pollastre, via car, no? El primer que li volia preguntar és com està en aquests moments el sector de l'avicultura de carn a casa nostra. S'ha incrementat la producció i el tema d'exportacions, que en alguns sectors, com el vaquí de carn, són molt importants.
Doncs mira, aviam, pel que fa a la producció, donaré només dos xifres perquè sapiguem la potència del sector aquí a Catalunya. Mira, cada any es fan aproximadament aquí a Catalunya més de 357 milions de quilos. O sigui, això és una quantitat molt important. De fet, és la comunitat autònoma on es fa més producció de carn, quasi un 30%. Ara bé, si parlem només de casa nostra i en referència a altres tipus de carn, per suposat aquí a Catalunya el que es fa és porc. Les tres quartes parts de la carn que es produeix és porc. Ara bé, després d'aquesta avalanxa de carn de porc, la que ve és la de viram. I jo diria que és una producció que està molt consolidada i que si creix, bueno, depèn dels anys, va creixent. Ara portem uns anys amb una mica de creixement, però no hi ha una gran expansió. Pel que fa a les exportacions, de forma tradicional el sector d'avícola de carn no ha estat exportador, la producció era pel consum local, però des de fa uns anys ha vist que l'exportació és un bon canal. Tenim un producte que és de molta qualitat, fet amb unes característiques que ens marca la Unió Europea molt, molt estrictes, i, a més, tenim la gran sort de que és un producte que no té limitacions culturals o religioses. Per tant, tot el que és el mercat musulmà, doncs, és molt ben acceptat. Aleshores, encara que les exportacions no són molt altes, sí que van creixent i sí que és un horitzó en el qual es miren totes les empreses productores.
Potser aquest camí de les exportacions també es pren perquè hi ha un estancament del consum intern, com ha passat amb altres carns. A part d'aquest potencial de nous mercats,
sí,
no?
Sí, sí. Aviam, el que és cert és que durant la crisi sí que hi ha hagut una reducció en el consum de carn global, o sigui, de totes les carns, també la carn de pollastre o de viram en general. Hi ha hagut una reducció perquè la població ha baixat i, a més, gran part d'aquesta població era molt consumidora de carn de viram. I després també el consum per càpita, o sigui, el consum que normalment cada persona fa, també s'ha reduït una mica. Aleshores, és normal que les empreses, que són empreses grans, són empreses potents, molt professionalitzades, que fan un molt bon producte, doncs busquin nous mercats.
M'acaba de contestar la següent pregunta, que era si havia augmentat el consum de pollastre, però sí que hem detectat que van sorgint altres cas, com el gall d'indi, que possiblement aquestes, pel tema de la salut, totes aquestes coses que s'estan parlant...
Aviam, sí que és cert que la carn de gall d'indi va augmentant una mica, segons les nostres dades. Quan es parla de consum, sí que voldria que tinguéssim en compte de que les dades que hi ha, en les quals doncs, són les que mirem tothom, són les dades de les administracions, que només tenen en compte el consum a les cases. Aleshores, les dades de consum, per exemple, a les escoles, als hospitals, a la restauració, als càterings, això no hi és. Llavors, ens hem de basar...
I el pollastre amb aquests jocs es consumeix molt.
Exactament. Llavors, clar, hem de basar-nos en dades més o menys grans, de dir, bé, doncs, cada cop es va menys als bars o restaurants, per tant, hem de suposar que el consum també de carn de pollastre baixarà. Però dades concretes no les tenim. Aleshores, en carn de pollastre sí que hi ha hagut una mica de recessió i la carn de gall d'indi doncs, va pujant. Si és per tema de salut o no, no ho sé, jo diria... A nivell qualitatiu, afortunadament, les carns de viram en el seu conjunt tenen unes qualitats nutritives realment molt bones. Són unes carns blanques, que són bàsicament un aliment proteic, amb molt poc greix, i a més és un greix que no està infiltrat, sinó que està totalment localitzat, i per tant, si es vol, es pot treure. I no hi ha moltes diferències significatives entre el gall d'indi i el pollastre. L'únic que el gall d'indi és un altre producte i és molt correcte pues, que la gent pues, busqui variar, no pollastre, sinó gall d'indi o guatlla o altres tipus de viram.
Creu que cal fer campanyes de promoció per incidir en aquest augment del consum i si hi ha algun segment de població en el que es pugui o s'hagi d'incidir?
A veure, jo no sóc experta ni en comunicació ni en màrqueting. Ara bé, el que jo crec és que, més a campanyes de promoció, el que cal fer són campanyes d'educació i d'informació. Estem parlant d'aliments, estem parlant de nutrició. I clar, és una activitat quotidiana que tothom fa. I, per tant, en aquest món hiperconnectat, resulta que tothom n'és expert i tothom pot dir la seva. Aleshores, el que jo crec és que ens hem de referir a tots els elements, a una activitat com la nutrició, amb elements científics. Per tant, anem als científics, anem als que en saben. Això per una banda. I per l'altra, també, el que cal explicar a la gent, també, és que el producte, quines són les característiques del producte? Com s'ha fet aquest producte? La producció d'aliments, i especialment els d'origen animal a la Unió Europea, està hiperregulat. La Unió Europea vol que oferim al consumidor aquells aliments que el consumidor vol i amb totes les garanties que vol. Mm-hmm. I no només com a producte final, sinó com a procés. Per tant, s'ha de tenir en compte i d'una forma molt estricta tots els aspectes de benestar animal, seguretat alimentària, sanitat, protecció del medi ambient. I això és un element definitori de com es fan els productes alimentaris, i especialment els d'origen animal, aquí a Catalunya.
Ha incidit en un punt que jo moltes vegades també el defenso, que està molt bé la promoció, el màrqueting, jo amb això sí que m'he dedicat una mica més, però jo crec que moltes coses, moltes, no solament aquesta que estem parlant, tenim un problema cultural. Tenim un problema cultural i jo crec que amb el coneixement de les coses seria molt més fàcil el poder doncs conèixer el que deia, no? O sigui, les coses, perquè quan tu vens, tu pots dir aquest és el millor, però has d'argumentar perquè és el millor.
Exacte.
Vull dir, perquè moltes vegades... Oh, és més saludable. Bueno, més saludable amb què? Mm-hmm. Què és això de més saludable? Què vol dir més saludable? Perquè sembla que l'altre no sigui saludable.
Exacte.
És com a vegades amb el tema de l'agricultura ecològica, no ecològica, l'utilització d'una... Vull dir que a vegades, defensant-ho tot, mm-hmm, el que sí és cert, i com vostè molt bé diu, des de la Unió Europea hi ha uns reglaments molt estrictes i s'ha avançat molt en temes sanitaris, de qualitat, de benestar, que en parlarem, mm-hmm, que a més l'avicultura va, per dir-ho d'una manera, va ser pionera en els temes aquests, sí, de benestar. I bueno, també es va fer en el seu moment molt allò que si les gallines felices, mm-hmm, i d'això, però al final, conyes a part, i que si un gronxador tindrien... Bueno, el que es tractava era del màxim de benestar, perquè al final és una cosa, no són unes sabates, sinó que és una cosa que es consumeix. Mm-hmm. Clar que les sabates també han de ser còmodes perquè les fas servir, però vull dir que és una cosa que mengem, no? Que no és externa, i per tant tot això es vigila, i ja hem parlat amb vostè i vam parlar en el seu moment de que des d'aquí s'està treballant els productors amb molta, molta qualitat, no? Mm. Per això dic que més que la promoció és important, però també cal defensar el que s'està fent, no? Primer,
sí.
Abans de...
Aviam, parlaré del sector avícola. El sector avícola està molt professionalitzat. Són els avicultors recolzats per veterinaris, per tècnics, per les fàbriques de pinso que busquen adequar al màxim els seus productes, els pinsos, a les necessitats dels animals. O sigui, és tot un conjunt professional que el que busca és que es facin les coses molt bé. I molt bé vol dir arribar a donar al consumidor allò que necessita, allò que requereix, però a més fer-ho bé. Fer-ho bé també en què no només pensem en el producte final, sinó en tot el procés. Llavors, no és només la normativa, sinó que el productor i tot aquest conjunt de gent que està al seu voltant assessorant-lo, ajudant-lo, n'estan convençuts, i és pel que treballen dia a dia.
Mm-hmm. Hi ha alguna època de l'any que es mengi més carn de pollastre?
Aviam, la carn de...
Jo ho pregunto com a curiositat, no?
La carn de pollastre és un menjar de cada dia. És tan versàtil, tant, que el podem fer de mil maneres seguides i no ens en cansarem.
No,
però...
ho dic perquè hi ha carns que a vegades dius és més pesat ara menjar-lo.
No, la carn de pollastre això no té. Però sí que és cert que hi ha una tradició cultural i gastronòmica que és molt important i que creiem que cal mantenir, i quan arriben els dies de festa, especialment per Nadal, doncs la imatge que ens ve és això, tenir una bona peça damunt la taula, un capó, un gall dindi, un pollastre farcit...
Capó, en el meu cas, capó, ho recordo de...
Aleshores sí que per les festes de Nadal sí que hi ha un cert consum, però d'altra banda, o sigui, així com reivindiquem la carn d'aviram com carn de festa, també l'hem de reivindicar d'una carn molt versàtil i que cada dia es pot consumir.
I en el cas de l'avicultura de postre, quina és la situació? Ha crescut el consum d'ous? Tot i aquestes dades difícils de controlar?
Sí.
Perquè ara perquè ja fa anys que s'ha tret el servei militar, però era un lloc on es consumia molt ou, li asseguro que es consumia molt ou.
No havia sentit mai això.
Sí, sí, sí. I a més, quan ens deien el valor energètic, mm-hmm, del menú, el dia que hi havia ou, pujava. El valor energètic, perquè ens deien fins i tot el valor energètic del menú. I el dia que sabíem que nos decían el, que era més alto, aquell dia hi havia algú. Vull dir que sàpiga que es valorava fins i tot en el servei militar.
Aviam, el cert és que l'ou porta un temps amb un consum una mica a la baixa. Ja sabem que és degut també, entre d'altres coses, doncs, als mites que fa temps es van posar de que, bueno, de si portava molt colesterol i tot això, que actualment creiem que ja anem pel bon camí de desterrar aquestes tonteries, perquè s'ha demostrat absolutament el contrari. El consum actual a Catalunya és de 139 ous per càpita.
Uh-huh.
El qual a l'any. Quan estem dient de que els nutricionistes estan dient que en persones sanes, normals, sense cap tipus de problema, un ou al dia es podria fer perfectament. Aleshores, en consum en general, també, com la població ha baixat el consum, per càpita va baixant una miqueta, però confiem que amb la reivindicació de l'ou com un aliment realment molt complet, però molt complet, això pues, té la tendència bona a pujar en els propers anys.
Precisament s'ha fet una campanya, ara fa uns mesos enrere, perquè el consumidor conegui el codi de barres que va als ous, ja que havien detectat que hi havia un gran desconeixement, que hi havia ja uns numerets, unes barres, però la gent no sabia realment què significaven, no? O tampoc li interessava gaire saber què significaven.
Bueno, aviam, aquesta campanya que es va fer durant 2 anys va una mica lligada al que hem parlat abans de tot el sistema de producció de la Unió Europea. Llavors, a la Unió Europea el que diu és els ous han d'anar a mercats com un element per conèixer la traçabilitat. La traçabilitat és de que tot el producte, en principi, que de casa nostra, hem de saber on comença, on acaba i tots els elements que hi han format part. Aleshores, aquest codi ens permet saber de quina granja ve l'ou i en quin sistema productiu s'ha fet. Llavors, per això estem dient que és molt important. I estem molt contents de com ha anat, no només perquè s'ha arribat també a molts consumidors finals, amb actuacions a mercats, amb xerrades a consumidors, sinó perquè també ha tingut una repercussió molt important als mitjans. I ha donat una rellevància a l'ou, que és un producte que se'l mereix.
Doncs fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant amb Anna Toda, directora de la Federació Bico-Catalana. I ara canviem una mica de terç. Hem parlat de consum, bàsicament, de carn de pollastre i d'ous. Ja li volia preguntar per un tema que durant molts anys es va parlar i s'ha fet molta, i hem fet un esment abans, que és el tema del benestar animal. La setmana passada vostè va participar en una cloenda sobre aquest tema en avicultura de carn. Com està a l'actualitat aquest tema? Suposo que s'han anat a moltes explotacions, algunes van haver de tancar.
Bueno, amb avicultura de carn, el benestar no va ser, diem, tan traumàtic com amb l'avicultura de posta i bàsicament, la jornada de l'altre dia va ser continuació d'una sèrie de jornades que hem estat fent totes amb benestar, però en diferents fases de la cadena productiva i va estar centrat en transport i escorxador. Aviam, el benestar, avui, tota la fase, és un factor productiu més. com pot ser l'alimentació, com pot ser la sanitat, i a més està íntimament imbricat. O sigui, no podem dir que sigui una cosa a part, una cosa a més, no, és que està tot junt. No podem pensar que un animal es criarà en condicions de benestar animal si no té una alimentació adequada, si no té uns elements sanitaris adequats, si el seu allotjament no és correcte. Per tant, és tot junt.
I el transport dona... també, suposo.
El exactament, sí. En el transport, o sigui, si els animals passen fred, doncs està clar que aleshores no estan en condicions de benestar animal. Aleshores, en avicultura jo diria que ja està molt assumit aquest tema i és un factor més, un factor productiu més, que a més s'està veient absolutament que també repercuteix en la qualitat del producte final. Si l'animal no té unes bones condicions de benestar, al final tindrem problemes amb la seva carn o el que sigui l'escorxador.
Parlàvem també de l'avicultura de posta. Ha millorat molt des de la seva aplicació de la normativa europea, aquest benestar?
Aviam, la Unió Europea en el seu moment va pensar de que calia donar regular unes normes d'allotjament per a les gallines per assegurar que aquestes estiguessin en una situació de benestar animal millor de les que estaven. I llavors, per això va establir que aquelles gallines en gàbia havien de complir una sèrie de requeriments. Aquest canvi es va fer, per suposat, el 100% de l'avicultura de posta a Catalunya i espero que tota la Unió Europea estigui adequat. I avui les gallines que s'escrien en gàbia estan en una situació diferent de com estaven abans, que és que estan més amples, que tenen un niu on poden anar a posar l'ou, on tenen una zona on poden gratar i poden també escarbar, on tenen una perxa. O sigui, s'ha buscat que el seu comportament a la gàbia pugui ser el més semblant possible que a l'aire lliure.
Que al final això repercuteix en la qualitat del producte, al final, perquè al final és el que deia vostè, que tot
exactament.
O sigui, tot és un tot, per entendre'ns.
No podem pensar, o sigui, sí, això és com nosaltres mateixos, el dia que estem cansats o que estem malalts, sí, o no? Que el que sigui, doncs aquell dia a la feina doncs no rendim o no entenem res o som incapaços de fer res ben fet.
Amb el Departament d'Agricultura de la Generalitat, com és la relació de la Federació? Els estan fent cas de les seves reivindicacions o últimament, o com està el tema?
Aviam, nosaltres...
Perquè, clar, és un... perdoni que l'interrompeixi. Clar, és un aspecte important, no? Perquè sempre amb la conselleria a tenir una bona relació, com a mínim, que també amb les... Com que vostès són els que estan al dia a dia a les explotacions, són els que poden o veuen com està el sector, i són els que poden fer les demandes, i després l'administració ha de posar els mecanismes perquè vostès puguin funcionar bé. Sí. Crec que seria...
Sí, és així. Aviam, nosaltres el que li demanem a l'administració sempre són que, per suposar, les decisions en tots els aspectes els han de prendre ells, això per suposat, però que les prenguin sempre amb el màxim de criteri, i això vol dir tenir una bona interlocució. I la interlocució, tant als nivells alts com poden ser a nivell de consellers o directors generals, com a nivells més operatius, a nivells dels tècnics, nosaltres creiem que és bona. O sigui, que els elements a discussió es posen damunt la taula, cada un defensa les seves visions i el que sigui, al final, bueno, és el departament qui ha de prendre les decisions en els aspectes que sigui. Ara bé, la interlocució, o sigui, com a sistema de parlar dels temes i tot, jo crec que sí, que és bona. En quant a reivindicacions, home, bàsicament hem de tenir en compte que l'avicultura és un sector que està molt professionalitzat, que no ha tingut mai subvencions. Per tant, és una... el que bàsicament demanem és dir, deixeu-nos fer la nostra feina, deixeu-nos-la fer bé, i no ens intentem enredar les coses, que ja prou enredades que estem. O sigui, el que diem és, ajudeu-nos a fer les coses bé. Però no ens aneu a buscar ni les pessigolles, ni a fer difícil el que es pot fer més fàcil, ni a fer que al final els productors siguem més gestors de papers que no pas productors.
Sí, és un tema que es demana des de fa temps, el baixar aquesta burocratització que hi ha.
Jo entenc que és molt difícil, perquè com hi ha tanta normativa i tants controls, que d'alguna forma l'avicultor ha de demostrar que ho fa tot això. Però és que al final el que estem fent són uns sectors ramaders que semblen més gestors de papers que no pas productors. I això no pot ser, bàsicament, perquè el que necessitem és fes la teva feina, fes-la bé, productor.
Parlava de professionalització. Hi ha un relleu generacional a darrere d'aquest sector?
Bueno,
perquè, clar, la gent es va fent gran i a darrere va venir algú.
Jo diria que no és dels sectors més envellits, però que segurament també aniria bé més relleu. Però no és dels més envellits, ni molt menys.
Tornem a el que... he fet un incís, ara el que li he preguntat pel Departament d'Agricultura i amb el Ministeri, que porta gairebé un any en funcions, i m'han comentat alguns sectors que això també dificulta una mica algunes normatives, algunes...
Aviam, nosaltres no tenim relació amb el Ministeri directe. Nosaltres estem associats a les interprofessionals a nivell estatal, tant la de Car de Viram com a la DOU, i ells són els que tenen la interlocució. El que sí, perquè ells ens diuen home. Clar, hi ha una certa... Aquesta interinitat fa que de vegades alguns projectes o algunes coses que haurien d'anar més ràpid doncs es quedin això en stand-by, i que de vegades això ja va bé a l'administració, perquè és una forma d'evitar prendre decisions que sempre agraden a alguns i altres no.
Ja per acabar, creu que des de Brussel·les es preocupen prou per l'avicultura tant de posta com de carn, a part d'elaborar totes aquestes normatives que hem comentat? Vull dir, perquè quan hi ha debats i tot, és un tema que surti molt... Però no tinc constància.
Aviam, jo diria que es preocupen massa.
Sí?
Bueno, clar, la Unió Europea es preocupa molt de dues coses. Primer, del consumidor, que és el que ha de fer, i d'altra banda, també dels animals. El que passa és que de vegades s'és poc valent, i llavors s'adopten visions doncs, dels sectors més... que potser no són professionals de l'avicultura, o no són professionals de la ramaderia, però en canvi són potser els que tenen més força, o els que fan més soroll, o els que estan millor posicionats a Brussel·les.
Molts lobbies, a Brussel·les.
Exactament. Molts. Per això mateix, això és una de les coses que sempre demanem al departament, de dir, aviam, és molt important no saber què se cuecen allà, sinó estan allà, estan als passadissos, no només a les taules de discussió, que és molt important, però també estem als passadissos. Perquè és allà moltes vegades on es fa la pressió necessària. Llavors, el que no hem de deixar és que països on no juguen res, quan parlem d'avicultura o de ramaderia o de producció, doncs siguin ells els que imposin els seus criteris. Llavors, aquest és un tema jo crec que hem de reivindicar i que seguirem reivindicant. De dir, aviam, que parli la gent realment que té els criteris que juguen els diners amb això.
Doncs agraïm a Anna Toda que hagi estat aquí amb nosaltres, en primer de tot, però sobretot que haguem pogut conèixer a primera mà la situació actual del sector avícola, que és un dels sectors ramaders més importants de Catalunya.
Moltes gràcies, Isidre, i a la vostra disposició.
Doncs fins la propera.
Fins la propera.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Que n'és de fàcil acostumar-se a les coses bones.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat i a la frescor del peix i del marisc arribat directament de la llotja.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Per exemple, l'orada nacional de ració criada als nostres mars a 7,99 euros al quilo.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània, el pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 23
2770. 93 409 2770. Del Camp a taula. L'actualitat.
Investigadors de l'IRTA de Sant Carles de la Ràpita han desenvolupat un model per regenerar prediccions de futur sobre l'impacte de la pujada del nivell del mar sobre l'arròs del Delta de l'Ebre, amb l'objectiu d'oferir una eina per la presa de decisions per a estratègies d'adaptació. El model creat amb el projecte RISES AM i finançat per la Unió Europea preveu que si es manté el ritme d'escalfament global actual, la productivitat d'arròs disminuiria un 10% al 2100, si el nivell del mar s'elevés 73 centímetres. Aquesta situació té una probabilitat d'esdevenir d'un 66%. En l'escenari més pessimista definit pel planell intergovernamental del canvi climàtic, la temperatura podria augmentar 4,8 centígrads a finals d'aquest segle i el nivell del mar pujaria 90 centímetres, un canvi que s'accentuaria a la segona meitat del segle i que podria ser irreversible. Segons aquesta predicció, el 50% de les àrees deltaiques quedarien sota el nivell del mar. Els investigadors de l'IRTA han advertit que en aquesta projecció extrema el cultiu d'arròs del Delta de l'Ebre podria resultar inviable a finals de segle, fins i tot mantenint les ajudes econòmiques de la Unió Europea. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, ha inaugurat oficialment a l'Escola Agrària de Monells, a l'Alt Empordà, un nou curs de les escoles agràries del departament, que comptaran amb gairebé 10.000 alumnes, dels quals 830 joves inscrits als cicles formatius de grau mitjà i superior i vora 9.000 a la formació contínua en totes les seves modalitats. La consellera Serret s'ha mostrat molt satisfeta amb aquestes xifres, pràcticament idèntiques a les del 2015, en què es va batre el rècord de matriculats de tota la història de les escoles agràries. Una de les novetats d'aquest curs que tot just s'ha iniciat serà la posada en marxa d'una escola d'empresaris agroalimentaris. El projecte està en la seva fase inicial. Tanmateix, es preveu que el juny del 2017 estigui definida la ubicació d'aquesta escola de negocis agrària i el seu projecte formatiu, que anirà enfocat a donar una formació de major nivell en gestió d'empresa a tots els professionals que la necessitin.
Taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 27 de setembre a 160 euros per tona. Es manté. El blat de moro francès a 172 euros disminueix 10 euros. L'alfals granulat a 150 euros per tona repeteix. La colza d'importació a 216 euros per tona baixa 4 euros. I la garrofa a 155 euros per tona disminueix 5 euros.
Bequí de carn.
El boví de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Vercabarna i a Merco Lleida a 4,19 euros en la categoria E, a 4 euros en la categoria U, a 369 euros en la R i a 30,30 euros en la categoria O. Totes aquestes cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,50 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 8,10 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,40 euros al quilo per canal. El cabrit s'ha fixat a 13,10 euros. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Del Camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Hola, Josep, i benvingut una setmana més al nostre espai.
Bon dia, Isidre.
Faré la pregunta de rigor. Quins peixos s'han comercialitzat més i quina ha estat la seva procedència?
Pues mira, aquesta setmana tenim unes bones entrades de peix de cultiu, per exemple, les orades que venen de les costes tarragonines, de Múrcia i de Tunísia, el corball de Castelló i Turquia, el turbot de Galícia, concretament de Pontevedra, el llobarro de Turquia i Múrcia i les truites de les piscifactories catalanes de La Rioja i Guadalajara. També cal destacar aquesta setmana les bones entrades que hem tingut de lluç de palangre nacional provinent de les costes de Galícia i del Cantàbric, el lluç d'arrossegament de les costes del País Basc, de les Illes Britàniques i de França. Tenim també seitó d'Escòcia, de Portugal i de les costes catalano-llevantines, la sardina de Catalunya, d'Andalusia, de Portugal i d'Itàlia. I també tenim el marraix procedent de la zona de l'Estret i del litoral nord-africà. I per últim, tenim el peix espasa de les costes gallegues.
Qui no compri peix aquesta setmana és perquè no li dóna la gana, eh? Realment, la varietat és impressionant.
Sí, no, es veu que el fet de que hagués sigut festa el dia de la Mercè i el mercat estava tancat aquell dia, han aprofitat aquesta setmana per fer entrades una mica més grosses.
Sí, sí. I pel que respecta al marisc fresc?
Pues mira, el marisc que tenim, podem destacar un altre cop aquesta setmana el cranc del mar, del litoral catalano-llevantí, de les costes de Galícia, la teila d'una talla mitjana procedent d'Andalusia i d'Itàlia, i per últim tenim les galeres procedents de les costes andaluses i catalano-llevantines.
Doncs gràcies, Josep, i tornem a contactar la setmana vinent per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i d'on procedia.
Molt bé, gràcies a vosaltres, Isidre. Fins la propera.
Tot seguit, parlem amb la Susana Espuro del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i d'on procedien?
Doncs mira, actualment el que són les fruites es barregen les d'estiu i les pròpiament dites d'hivern, eh? Perquè com que estem en aquests impàs que ja tenim les d'hivern i les d'estiu encara continuen, doncs es venen tant com les taronges, mandarina, poma, plàtan, i els préssecs, nectarina, meló, síndria, i els orígens molt variats de tot l'estat tenim, eh? Múrcia, València, Castelló, Barcelona, Tarragona, de tot arreu tenim ara.
I pel que fa a les hortalisses?
Pues a les hortalisses del mercat està molt ben proveït de totes les varietats i els seus orígens principals són Barcelona, Tarragona, Castelló, València, una miqueta de tot també.
El producte que normalment parlem, volies aquesta setmana, d'una hortalissa, no? Bueno, d'una verdura una mica més en profunditat, no?
Sí, com que l'últim cop vam parlar del plàtan, doncs avui parlarem de la mongeta tendra.
Les antípodes.
Sí, exacte.
Doncs, que és una... Bueno, que s'ha de potenciar molt el seu consum ja des de ben petits, no?
Sí, és difícil. La verdura potser és de les coses que més costa, però bueno.
Però aquesta, com que es pot barrejar amb patata, amb cigró, pot ser així com una espècie... No, ho dic molt fàcil perquè vaig menjar ahir.
Triturada, també.
Ahir vaig menjar mongetes amb patata i cigrons.
Sí, molta gent el menja amb crema, puré de mongeta, que també està molt bo, no? I potser pels nens també és més fàcil
de menjar,
sí. Doncs mira, a veure, ja, la mongeta és de les verdures més consumides. Ara que parlem d'això, és de les hortalisses que més es consumeixen. I les podem trobar durant tot l'any, perquè és un producte que es presta al cultiu d'hivernacle, que no totes ho tenen, això. L'origen no el tenim gaire clar. Uns diuen que és originari d'Amèrica, de la zona de Mèxic a Perú, i en canvi uns altres diuen que venen d'Àsia, de la Xina o de la Índia. L'únic que sí que se sap és que es va cultivar fa uns 5.000 abans de Crist i és dels primers aliments que es van trobar els europeus quan van arribar a Amèrica. De mongetes tenim fins a 100 varietats. El que passa és que les que més consumim aquí normalment són la perona, la fina o la bovis. I després és una hortalissa que té unes propietats nutricionals molt grans, té poques calories, ja que el 90% del seu pes és aigua, i té una bona quantitat de fibra. Molta gent la fa servir quan fa dietes. Té moltes vitamines, entre elles la C i la provitamina A, que va molt bé per la vista, per la pell, pel cabell, i té propietats antioxidants. Després també conté molts minerals, potassi, calci, magnesi, i menjar-la doncs, la podem menjar de moltes maneres, no? Parlàvem molt bullida, o en amanida, hi ha gent que la fica també amb els cigrons... Bueno, això depèn una miqueta del gust. Però, bueno, que és una hortalissa molt completa, eh? Que l'hem de menjar.
Bueno, el primer que s'ha de menjar és hortalisses, que és molt important, i fruites,
sí,
també.
Sí, exacte.
I aquesta, ja et dic, és que a part, fins i tot, quan amb alguns menús, quan vas a restaurants semanals, és una de les que sol entrar, per això que explicaves, de que es consumeix tot l'any, no?
Sí.
Vull dir que la facilitat aquesta de que en trobes tot l'any et facilita també a l'hora de pensar què has de fer, no?
Sí, a més que és una hortalissa que també va bé, doncs, menjar-la amb peix, com a condiment, o amb peix o amb carn, com a complement, en lloc de menjar unes patates fregides, que també està molt bé, doncs menjar mongeta, no? Que també està i està molt bé.
Sí, no. A part el que dèiem de què s'ha, a mi, com que m'agrada, personalment, m'agrada molt, en si, les verdures, no? Però a part aquesta facilitat de que la pots, inclús, ja fins i tot, jo a vegades l'he arribat a menjar amb una miqueta de bacon, no? O pernil, amb
sí,
pernil dolç, eh? Simplement la verdura, o sigui, la mongeta tallada, una mica allò passada per la paella.
Sense bullir.
Sense
crua, vols dir, eh?
Sí. Passada per la paella una mica, i amb, bueno, una mica o un d'això, i amb el... No, però espera, ara m'estic confonent. El que... No.
El que menges així són els pèsols.
Sí, no. Sí. Ara m'he fet una empanada. No, primer la mongeta bullida, però
sí,
un cop l'he bullit, la passo per l'escorredora.
Ah, i la passes per la paella.
Sí, llavors una mica...
Sí, com quan... els pèsols, que molta gent els menja així.
Sí, no, jo sí, els pèsols sí. Els pèsols ja és dir... El que passa que el pèsol, si el compres, bueno, en aquest cas, del pot o... Així com la mongeta, no?, que la compro fresca,
sí,
el pèsol és diferent, però sí, el pèsol faig aquest procés que dius tu.
Sí.
La mongeta és això, primer bullida, i després amb una mica de pernil o bacon o d'això, el passes per la paella, li tires la mongeta i és... I, bueno, si t'agrada una mica d'all i d'això, doncs també...
Molt bona, també.
O sigui que ja hem donat bastantes idees als nostres oients, perquè...
O amb tomàquet, també. Hi ha molta gent que la fa a la paella amb tomàquet i patata. També està bona.
També està molt bona.
Sí.
Bueno, el que és important, tornant al que dèiem abans,
sí,
i per això expliquem una mica les propietats i característiques d'aquestes verdures, en aquest cas,
sí,
és que es consumeixin.
Exacte, sí.
Doncs moltes gràcies, Susana. I tornem a posar-nos en contacte la propera setmana. I per conèixer més coses, doncs mira, la setmana passada va ser el plàtan, ara ha estat la mongeta tendra. A veure què ens portes la setmana vinent.
A veure què trobo. Vinga.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies, igualment.
Fins aquí la nostra secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció, parlarem avui amb Daniel Valls, president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE, amb qui repassarem la situació del sector. Hola, senyor Valls, i benvingut de nou al nostre espai.
Bon dia, moltes gràcies.
Com està anant aquest any pel que fa a la producció agrària ecològica de casa nostra?
Bé, doncs enguany el ritme és similar al dels últims anys de creixement, pel que fa al nombre d'hectàrees, com el nombre d'agricultors, com el nombre d'empreses, és un ritme similar. No ha disminuït aquest ritme.
El que passa que, clar, venim ja d'un creixement prolongat, no? Vull dir que venim, sí, que va creixent, no? Encara que ara hi hagi un manteniment, és un sector que està creixent.
Està creixent moltíssim. Els últims, per parlar, 4 o 5 anys, amb uns increments del voltant entre el 10 i el 20%, tant en hectàrees com en productors, com en empreses elaboradores. Per tant, estem parlant d'uns increments molt, molt importants i que s'han mantingut aquests últims anys. Sí.
I llavors, tenint en compte aquest creixement, també hi ha hagut un augment del consum?
Sí. Tot i que xifres oficials només per Catalunya no n'hi ha, per desgràcia no n'hi ha, existeixen xifres de consum a nivell de l'Estat espanyol i sí que demostren que el consum va creixent. I també el que sabem és que Catalunya és el primer lloc de consum de productes ecològics de tota Espanya. I després també hem de tindre en compte que una bona part dels productes catalans se'n van cap a l'exportació. I la majoria dels nostres països, dels nostres veïns, com els francesos, alemanys, etc., continuen creixent també la seva demanda. Per tant, en global, la demanda va creixent. Sí, sí.
Per tant, estem parlant de que és un sector que no solament està creixent aquí, sinó que també creix cap enfora.
Sí, 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 i tant, i tant. Catalunya elabora o produeix molts productes i segons quin sector parlem, la majoria es queden aquí a Catalunya, però segons quin altre sector parlem, com per exemple el vi o l'oli, la majoria se'n van per l'exportació. Per tant, hi ha molt, tot i que el consum aquí a Catalunya és molt important, doncs segons quins productes molts se'n van cap a fora.
La darrera vegada que el vaig entrevistar, ara fa una mica més d'un any, li vaig preguntar pel nou reglament sobre producció ecològica i etiquetatge d'aquests productes a nivell europeu. Com ha quedat aquest tema?
Doncs de moment està tot parat. Està tot parat perquè no hi ha prou consens entre tots els estats doncs, per desbloquejar-lo. Que sapiguem nosaltres, no hi ha hagut cap nova proposta, per tant, la proposta que tenim de la taula continua sent la mateixa i entenem que s'està continuant negociant a veure si això continua endavant o finalment ja es deixa. Hi han passat dues presidències de dos països diferents, però de moment no se n'han sortit i de moment està igual que l'última vegada que vam parlar.
Pues anem bé. I ja, per últim, fa unes setmanes es van reunir amb la consellera Serret per analitzar la situació del sector. Quins són els aspectes més remarcables que es van tractar amb aquesta trobada?
Bé, bàsicament, un aspecte pel que fa als ajuts de ramaderia ecològica, ja que amb el nou PDR s'han vist afectats, s'han vist disminuïts. Hi ha una part del sector de la ramaderia ecològica que s'ha vist afectat.
I que s'està manifestant, i que s'està manifestant.
I s'estan manifestant, sí, sí, correcte. I, doncs, bueno, ens volíem interessar, doncs, a veure com se solucionarà aquest tema o com se solventarà. I per d'altra banda, bueno, altres aspectes més generals, com seria la promoció dels productes ecològics, ja que la majoria, a totes les enquestes i el baròmetre que fem als consumidors, doncs, la majoria dels consumidors diuen que tenen poca informació dels productes ecològics, per tant, faltaria més difusió perquè la gent sabés què és aquest producte ecològic. Altres temes com investigació en agricultura ecològica, hi ha nous sistemes de cultiu, i després també com introduir o com facilitar que arribin els productes ecològics als menjadors escolars, sobretot pels nens, que són els futurs consumidors.
Doncs agraïm al president del CCPAE, Daniel Valls, que ens hagi parlat, encara que breument, de com està en aquests moments la producció agrària ecològica a Catalunya.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui, dissabte 1 d'octubre, a Lleida acull una jornada sobre l'economia circular en el sector agroalimentari i una altra sobre la necessitat de recuperar el preu de la fruita. També avui es realitza a Targa una jornada tècnica sobre responsabilitat individual per una visió global en permacultura. Dimarts 4 es du a terme a Girona una jornada en la qual es parlarà dels criteris i mètodes per estimar quina és la vida comercial d'aliments no peribles. El dia 5 es fa a Barcelona una jornada sobre la xarxa Natura 2000 i el 6 una en la que s'explicarà què s'ha de fer perquè creixi el negoci practicant amb eines digitals. Ja el divendres 7 d'octubre s'efectua Artesa de Segre, una jornada tècnica sobre les estratègies nutricionals i maneig de les dejeccions ramaderes per minimitzar els impactes ambientals. Hi ha Bill Lubí, d'Unyà, una sobre iniciatives i estratègies de dinamització del producte local. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que del 1 al 30 d'octubre realitza a l'Escola Agrària de l'Empordà un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Aquest mateix curs se celebra a l'Escola Agrària de les Borges Blanques, en aquest cas del 3 al 27 d'octubre. L'Escola Agrària de Targa efectua del 2 d'octubre un curs sobre reconeixement i cuina del passatge targarí i del 4 d'octubre al 3 de novembre un curs bàsic de producció agrària ecològica centrat en les produccions hortofructícoles. Del 3 d'octubre al 15 de desembre es fa a l'Escola Agrària d'Amposta un curs sobre producció agrícola extensiva i del 5 d'octubre al 16 de novembre un seminari d'emprenedoria en olivicultura. Del 3 al 6 d'octubre es du a terme a l'Escola Agrària de Masbover un curs de mestre d'almesera. Volíem dir d'almesera. El mateix centre organitza del 3 al 24 d'octubre les instal·lacions de la cooperativa Coselva, un curs bàsic de producció integrada. Aquest curs també es fa a l'Escola Agrària de Gandesa, del 3 d'octubre al 30 de novembre. L'Escola Agrària de Pallars efectua del 3 al 21 d'octubre un curs de nivell de fumigador. Més cursos que tenim avui. Del 3 d'octubre al 28 de novembre realitza l'Escola Agrària de Manresa un curs d'avicultura ecològica i del 5 d'octubre al 3 de desembre un de jardineria sostenible. L'Escola Agrària de Gandesa fa del 3 d'octubre a l'11 de novembre un curs sobre aigua, sol i fertilització. A més, l'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners organitza a Vic els dies 4 i 5 d'octubre un curs d'habilitació de tècnics en plans de dejecció en ramaders i del 4 al 13 d'octubre a les seves instal·lacions un d'utilització de llums LED en jardineria. Ja del 4 d'octubre al 3 de novembre, ara us parlem d'un altre curs, s'efectua a l'Escola Agrària de les Borges Blanques un curs bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals a l'explotació agrària. I vinga, va, el darrer curs d'avui. Per últim, l'Escola Agrària de Solsonès du a terme del 6 al 27 d'octubre un curs on s'explicarà com s'ha de gestionar un web utilitzant WordPress.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des de dijous 29 de setembre i fins demà diumenge 2 d'octubre, es duen a terme a Lleida una nova edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i del Saló Eurofruit. Avui dissabte 1 i demà diumenge 2, se celebra a Artés la Festa de la Verema del Bages, a Barbens la Fira de la Poma, a Berga el Bergabolet, a Brunyola la Fira de l'Avellana de la Selva, a Cornellà del Terri la Fira de l'All Mostra de Productes Artesanals, a la Torre de Cabdella la Fira Ramadera de la Pobleta de Bellvei, la Vall Fosca, a Llobera la Fira de l'Empel i a Mas de Verge la Fira del Caçador. Així mateix, Caldes de Malavella acull demà la Fira de l'Aigua i el Benestar, Martorell, la Fira del Roser, Orís, la Fira de la Patata del Bufet i Sant Quirze de Besora, el Firatàs del Bisaure. Dijous 6 d'octubre es fa la Fira de l'Es i del 6 al 9 d'octubre el Firatàs a Girona. I finalment, el dia 7, es realitza a Salardú la Fira del Bestiar i del 7 al 9 a Sant Sadurní d'Anoia el Cavatàs, la Mostra de Caves i Gastronomia.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Amb l'apartat de les fires finalitza l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del camp a taula amb moltes més informacions i entrevistes relacionades amb el món agrari i rural, agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.
Del camp a taula, amb Isidre Font.